pels esperits sensibles a la bona música.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 7:45 del matí, les salves a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada setmana la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Missioners de la Misericòrdia. Avui la nostra companya, Ana Marina Coca, entrevistarà a mossèn Daniel Turmo, que és un dels missioners de la Misericòrdia designats per la diòcesi de Lleida. Soc en Francesc López, això és Debat a Bat, el Bisbat de Lleida, i com sempre tenim a la tècnica en Alberto Vilela i en Gerard Barrachina. I ara us deixo l'any de la Misericòrdia en 2 minuts amb Ramon Baró.
L'any de la Misericòrdia, voldria compartir amb vosaltres una petita reflexió justament sobre l'acció misericordiosa. La misericòrdia entesa com la manera d'estimar de la manera com mateix Déu estima. És aquella actitud que el mateix Crist ens va ensenyar a tots els cristians, que ell no venia per fer justícia, sinó justament per ser instrument de misericòrdia per tothom, per tots els necessitats, fins i tot també pels pecadors. En aquest sentit, la misericòrdia és una última alternativa per a aquells que es troben perduts, que han errat i que no hi troben sortida, i que troben l'estimació misericordiosa de moltes persones, aquest últim alè, aquesta última oportunitat. Però també la misericòrdia és capaç de visualitzar les petites coses de cada dia i els petits del món, aquells que pateixen i tenen grans necessitats. En aquest sentit, us voldria comentar com a acció pròpia i concreta de misericòrdia el vestir els despullats. I aquí permeteu-me que us expliqui l'exemple que Càritas Diocesana, podríem dir un especialista de vestir els despullats amb misericòrdia, a través d'alguns dels seus projectes, que van començar amb el revés i ara s'han transformat en un projecte d'inserció laboral que és capaç de reciclar roba i donar-les a disposició a aquelles persones que realment ho necessiten. És un exemple al qual us animo a col·laborar i que podríeu fer com a petita expressió, com a obra de misericòrdia concreta, perquè aquesta actitud pràctica realment sigui la manera i l'estil d'estimar que els cristians mostrem al món.
Notícies del Bisbat.
Celebració de l'Assemblea Anual Diocesana de Lleida.
L'Assemblea Diocesana, convocada pel bisbe Salvador Jiménez, va tindre lloc el passat dia 28 de maig a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana, amb la participació de 230 persones. Després de l'acollida i de la pregària, el bisbe ha assenyalat en una ponència les prioritats pastorals dels propers anys, entre les quals destaca la pastoral vocacional. També el compromís de convidar tots els batejats a col·laborar amb l'Església i de potenciar les comunitats parroquials i arxiprestals, fent esment a la cooperació entre elles. El bisbe Salvador també va anunciar una visita pastoral a totes les parròquies i delegacions de la diòcesi. Després de la ponència, els participants van treballar en grups per fer aportacions a la ponència. Amb aquestes aportacions, el senyor bisbe redactarà el document final que s'ha presentat a l'enviament del principi de curs al mes de setembre.
Taula rodona sobre migració.
La sala Jaume Magre ha acollit el passat dia 23 de maig una taula rodona sobre l'acompanyament de les persones migrades. La intenció de la jornada era ajudar a trencar tabús i perjudicis vers aquest col·lectiu. La taula va ser organitzada per la Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats i la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida. Han participat representants de Càritas d'Alcarràs, Creu Roja i Càritas Diocesana de Lleida.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics. Benvinguts un altre cop al programa Debat a Bat, a la nostra entrevista. Aquesta setmana tenim a mossèn Daniel Turmo, que és rector de Sant Martí, és biblista i imparteix cursos de formació tant a grups com a l'IREL, és responsable del catecumenat d'adults i ha estat nomenat missioner de la Misericòrdia. Mossèn Daniel, benvingut al programa.
Hola.
Mossèn Daniel, jubileu i any sant és el mateix?
És un any sant jubilar, sí. El jubileu va néixer espontàniament a l'any 1300. El poble de Roma se sentia angoixat pels predicadors de l'infern i de les penes i totes aquestes coses, i espontàniament el poble va anar a Sant Pere del Vaticà, i el papa que havia llavors, no sé si a Bonifaci VIII o qui era, espontàniament va concedir als que venien allà la remissió dels seus pecats. I així se va iniciar els anys jubilars. Va néixer espontàniament per això, per una mica per esponjar el cor de la gent que estaven angoixats per la predicació d'un Déu furibund.
I ara, actualment, què fa que un any sigui sant?
En el segle XV es va establir que cada 25 anys es faria un any jubilar. Al principi, els dos primers segles, va ser cada 100 anys. O sigui, va haver només dos anys jubilars, un per segle. I després, des del segle XV, no sé qui era el papa llavors, és cada 25 anys s'estableix aquest any jubilar, que va molt lligat a guanyar la indulgència plenària de la qual podem parlar. Està molt lligat al perdó dels pecats i a l'expiació de les culpes.
Però durant qualsevol any normal la gent se va confessar.
Sí.
Llavors, què té de diferent d'un any convencional?
Prendre consciència del do de Déu. I especialment en l'any de la misericòrdia. Aquest jubileu, que és un jubileu temàtic, la misericòrdia es vol concretar sobretot en el perdó dels pecats, tot i que no se pot concretar en altres vessants. Per altra banda, també, i això en l'any jubilar, ho hem de recordar, i sobretot els missioners de la misericòrdia, els pecats se perdonen de moltes maneres. El mateix catecisme diu que no solament hi ha la via sacramental, sinó que també hi ha l'almoina, la pràctica de la justícia, les llàgrimes, les obres de misericòrdia. Els pecats se perdonen de moltes maneres i sempre. Però en aquell any jubilar de la misericòrdia, aquest és un dels punts forts. El papa Francisco, quan vam estar a Roma el 10 i el 11 de febrer, precisament es va insistir molt en la celebració del sacrament de la reconciliació.
I per un cristià de base, aquest jubileu, per a què pot servir? Quines implicacions té?
El que diu la butlla, el jubileu està concretat en la butlla Misericordia Vultus, el rostre de la misericòrdia de Jesucrist, ha de ser un temps per redescobrir precisament el valor de l'amor incondicional de Déu, que és la misericòrdia. És redescobrir una cosa que teòricament ja la tenim, perquè Déu és misericordiós, i donar-la a conèixer, perquè el papa Francisco ha entès que el món actual està molt necessitat de misericòrdia. Tot i que això ja els seus predecessors, almenys que jo sàpigui des de Pau VI, hi incidien en aquesta idea de la misericòrdia. Ha de servir una mica, penso jo, pel que jo he entès, en un món on hi ha moltes nafes, moltes ferides, molts conflictes, molta violència, ha de servir una mica per aportar la imatge del Déu i Jesucrist, que és una imatge de tendresa, que és una imatge de proximitat, que és una imatge de reconciliació, etc. Jo penso que està en aquest sentit.
Associat al tema del jubileu hi ha el tema de les indulgències, que una mica ja ha començat a sortir, i es parla de la indulgència plenària. Quin sentit té la indulgència plenària?
Bé, les indulgències se poden guanyar avui mateix, si vols, se poden guanyar cada dia de l'any. La indulgència jubilar, que se pot obtenir la indulgència des de l'època de Pau Sixè, des de 1975, penso que és, que hi ha un enquiridion sobre les indulgències. Les indulgències poden guanyar cada dia, però en l'any jubilar se lliguen molt a fer un pelegrinatge. Un pelegrinatge que fins ara només podia ser a Roma. S'havia de travessar la Porta Santa a Roma. Ara se pot, la Porta Santa està en les diòcesis i en diferents llocs. Aquí, per exemple, en Lleida és la catedral, però és també l'església de la Granadella. Està lligat, la indulgència està lligada a un procés penitencial i d'aprofundiment en l'Evangeli. Si puc explicar-lo això una mica, per guanyar una indulgència plenària, si posem-nos en plan legalista i canonista, un s'ha de confessar sacramentalment, ha de combregar sacramentalment, ha de pregar per les intencions del papa, i ha de fer una de les obres amb les quals pot guanyar indulgència. Això no ha canviat. Però el papa Francesc ha proposat com a punt fort espiritual del jubileu, entenc jo, Lluc 6, 36-38, que és el sermó de la plana, és l'equivalent de Mateu del sermó de la muntanya. I allí Jesús diu, sigueu misericordiosos com és el vostre Pare del Cel. I aquest és el lema del jubileu, misericordia sicut pater. Sigueu misericordiosos com és el vostre Pare del Cel. I a continuació diu Jesús, no judiqueu i Déu no us judicarà. Per tant, en el camí espiritual del jubileu ja no judicar els demés. Això ja és complicat, eh? No condemneu i no sereu condemnats. No jutgeu i... perdoneu i Déu us perdonarà. Doneu i Déu us donarà. O sigui, en el camí jubilar, a part de les condicions tradicionals, canòniques, de disciplina eclesiàstica per guanyar la indulgència plenària, el papa vol aquest procés d'interiorització d'aquests valors evangèlics fonamentals que palesen la misericòrdia. El perdó, el no judicar, la generositat, les obres de misericòrdia.
I tots els pecats seran perdonats?
Això sempre. Jo, a mi m'agrada molt dir que és el pecat. Jo m'agrada dir que el pecat és allò que Déu perdona sempre. El pecat és allò que Déu perdona sempre. Però, bueno, anant a la pregunta que tu em fas, Marina, els missioners de la misericòrdia, que és una creació del papa, a més, nosaltres estem nomenats directament pel papa, no estem nomenats pels bisbes diocesans, estem nomenats pel papa Francisco. Els missioners de la misericòrdia, una de les missions que tenim és poder perdonar una sèrie de pecats, quatre en concrets, que estan reservats només a la seu apostòlica. O sigui, que fins a aquest moment no les podien perdonar més que els bisbes o Roma, per entendre's. Ara nosaltres podem... Per exemple, la profanació de l'Eucaristia. Això, un missioner de la misericòrdia ho pot perdonar. L'avortament, però no solament els missioners de la misericòrdia, sinó en aquest any sant qualsevol prevere, qualsevol sacerdot, etc. Hi ha alguns altres pecats, violació del secret sacramental, etc. Hi ha quatre pecats reservats a la seva apostòlica que es poden perdonar.
D'on ve el fet de que hi hagi aquests pecats que estiguin reservats a la seu apostòlica?
Ve de la història de l'Església, de la disciplina canònica. Seria molt llarg d'explicar això i tampoc és un tema que conegui molt. Però ve d'una història eclesiàstica llarga.
I tornant a la indulgència plenària, qui pot obtenir-la i com?
Bueno, primer, que és la indulgència plenària? La indulgència plenària suposa que els pecats que han estat ja confessats i han estat perdonats roman una pena temporal. Tot i que estan perdonats, perdura una pena temporal. I aquesta pena temporal, que ens faria mereixer el purgatori, per entendre-ho així, aquesta és borrada per la indulgència plenària. Això és el que... La indulgència plenària és això. Les penes temporals dels pecats ja perdonats en quant a la culpa queden perdonades, queden extingides.
No és una mica enrevesat, això? Una mica complicat, perquè si has anat a confessar-te, t'han perdonat...
Sí, és un tema polèmic, però l'Església diu això i no podem dir una altra cosa.
Concretament, a part de poder fer perdonar aquests pecats reservats a la seu, què més fa un missioner de la misericòrdia?
Sí. Bé, nosaltres estem a disposició dels bisbes diocesans de qualsevol lloc del món. Per què? Pues per fer per missions populars, diu la butlla. El número 18 de la butlla parla de missions populars, que té molt a veure pues, amb la predicació popular. Després tenim una part activa en celebracions comunitàries de la penitència. I després en això d'absoldre els pecats reservats a la seu apostòlica. Aquestes són les missions. I després també, i això va insistir molt el Papa, i la Bulla també parla molt d'això, en que en tota la nostra vida, en tots els nostres gestos, també diràs, això és de tot cristià, sí, és de tot cristià també, no? Però palesa la misericòrdia i la tendresa de Déu en el mateix tarannà, en la mateixa manera d'estar amb la gent. El Papa ens va dir una cosa, a mi m'ha impressionat molt, relativament, si l'hagués dit el seu predecessor m'hauria absolutament al·lucinat, però en Francisco no me va sorprendre, no? Es va dir als missioners de la misericòrdia, si alguna vegada ve a confessar una persona que ha estat molt nafrada o que estava allunyada de l'Església o que vosaltres enteneu que aquella persona necessita un recolzament de l'Església, abrazad aquella persona. No ho farem, no? Però ho va dir el Papa, això. Els gestos i el llenguatge de la misericòrdia també són importants. Però per tu també, Marina, i per els missioners de la misericòrdia, per tot batejat.
Jo m'imagino que sent missioner de la misericòrdia, per tu, la vivència del jubileu ha de ser bastant especial.
Sí, quan vam estar en Roma, la primera trobada que van tenir els missioners de la misericòrdia, que eren 700 de tot el món, som uns 1.100 de tot el món, van vindre uns 700, i es van trobar en tres llocs, entre les esglésies de Roma jubilars, i van parlar molt entre nosaltres, per allà lingüístiques, ja vaig passar amb la gent, amb els castellans, amb els portuguesos, etc. I vam dir que els primers beneficiaris d'aquest any serien nosaltres mateixos, que això ens ajudaria espiritualment també a aprofundir la nostra relació amb Jesucrist, que és el revelador de la misericòrdia del Pare. Sí, això. I estic convençut d'això, sí. Sí. Quan l'Església ens encomana una cosa, jo penso que els primers beneficiaris és la persona que rep la missió, perquè rep també l'ajuda del Senyor per dur-la a terme.
O sigui, que ara que no estàs a Roma, ja estàs aquí exercint aquest ministeri.
Sí.
Doncs entenem que ho estàs vivint d'una manera especial. O sigui, està sent diferent d'altres anys, per exemple, per tu.
Sí, per exemple, bueno, jo procuro confessar habitualment, però pues, ara pues, potser m'ho he pres una mica més seriosament. I sobretot també el que són els gestos i el llenguatge, això, com que penso que també és el testimoni. Penso que això, a nivell personal procuro això, revisar-lo i polir-lo.
En general, la gent li costa el sagrament de la reconciliació?
Sí, clar, costa. Per molts motius, que no seria el cas d'entrar-hi. També per la pèrdua del sentit del pecat, això ho va dir Pau VI, o sigui, que això no és cap novetat. Clar, estrictament parlant, i això ho hauríem de dir més vegades, estrictament parlant només hi ha obligació d'obtenir el perdó sacramental en el cas de que tu tinguis consciència de pecat greu, de pecat mortal, diguem-ne així. Els pecats es poden perdonar de moltes maneres. Això també ho hauríem de predicar més. La mateixa Eucaristia perdona els pecats. La pràctica de la sobrera de misericòrdia perdona els pecats. Després també hi ha un tema, tenim temps, senyora? Sí. Hi ha un tema disciplinar que jo penso que els mossens això no ho expliquen suficientment. Per ahí me diuen moltes persones, jo me confesso a Déu i Déu em perdona. I jo diria, evidentment, és que si jo negués això, estaria dient a Déu que no faci de Déu, perquè la seva misericòrdia és eterna. Però dic, però ja, tot i que Déu te perdoni, i quan tu ja te vas a confessar i Déu t'ha perdonat, ja si tu t'has penedit i l'has demanat perdó, t'ha de perdonar l'Església, també, perquè som membres de l'Església. I el pecat meu, com també el bé que faig, el pecat afecta a l'Església, i, per tant, ha de perdonar l'Església. Si es posem en un plan més canonista, direm, doncs pues, també, i si tenim la confirmació del perdó, el que vulguis. Però hi ha una raó, jo penso, eclesiològica profunda, de que el perdó de Déu, que és molt fàcil, també passa a través també del perdó de l'Església.
A part d'aquesta laxitud que comentaves tu del sentit de pecat, també, en molts casos, potser ha sigut el que la gent s'ha sentit, potser, jutjada.
Clar, 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 clar. El papa ens va dir a Roma, jo no ho he fet mai, és el que va dir el papa, però perquè he sentit comú, diu, no feu preguntes impertinents en la confessió. Jo no les he fet mai ni les faré. I després ens va dir una cosa que és de sentit comú, que jo penso que els confessors ja ho fem. Si una persona té, no solament hi ha dificultat d'expressar algun pecat, sinó vergonya, a més, vergonya se diu igual en italià que en català, això ho vaig entendre molt bé, no? Si algú té vergonya o apuros per expressar un pecat, diu, endavant, passeu pàgina. És clar, venim... No, tallo aquí.
Molt bé, tornem a parlar una mica més de coses al voltant del jubileu. Quan els jubileus s'obren portes santes, quin sentit té obrir portes santes?
Bueno, fins ara havia només una porta santa, que era la porta de Roma. Ara hi ha portes en les diòcesis. I jo pregunto de vegades, quantes portes santes hi ha en Lleida? I tothom em diu dos, la LGT i la Granada. I jo digo, no, hi ha més. Perquè hi ha... també és porta santa la capella de la presó. I també és porta santa, diu el papa, les entrades de les, com se diu en català, les celdes dels presoners, les celles, no? L'entrada al xabolo del presoner, si el presoner, el que està en la presó, vol guanyar el jubileu, la porta d'entrada a la seva cel·la es porta a jubilar. I és una cosa genial, perquè bíblicament el jubileu també era proclamar als captius la llibertat. És una cosa molt, molt evangèlica i molt atinada, aquesta. El sentit de la porta és fer un camí, és fer un pelegrinatge. I clar, la cosa no està tant en travessar portes, això podem entrar cada dia 20 vegades per la porta de la catedral. El tema és fer el procés espiritual.
Ja que comentes els presos, malalts, gent que no es podria desplaçar per passar, travessar una porta santa.
Pues fent el camí jubilar i procurant rebre el sagrament del perdó dels pecats i tot això se pot guanyar, evidentment que sí.
He llegit que el jubileu és per tots, no sols pels catòlics, és per tots. Què ens pots dir d'això?
És per tots en quant als seus efectes, perquè la misericòrdia de Déu, la misericòrdia de Déu és com el sol, que surt cada dia sobre bons i dolents, i la pluja que emana el Senyor, diu, se va a la muntanya sobre justos i injustos. Clar, aquí estem els catòlics, si creiem en Jesucrist, tenim aquí un paper especial, no? Jo penso també, això ho pensava allí a la tarda, una mica fent pregària, les obres de misericòrdia, que és el plat fort ètic del jubileu, les obres de misericòrdia també han d'ajudar, i és una opinió personal de Daniel Turno, possiblement no és dogmàtica, això, però penso que també s'haurien d'ajudar les obres de misericòrdia a reivindicar l'existència de Déu, perquè moltes persones s'han fet atees o han deixat de creure en Déu, o Déu és una magnitud inoperativa en les seves vides, perquè davant del drama del sofriment dels innocents, hi ha molta gent, els escandalitza que un Déu, que además que diem que és misericordiós, que és bo, que té cura dels homes, i que si no cau un cabell del cap, que no ho tingui en compte ell, que Déu permeti, entre cometes, el sofriment dels innocents. Això per a molts és causa d'escàndol i molts s'han fet ateus o s'han allunyat de la fe per això. Jo penso que la pràctica de la sobra de misericòrdia és també reivindicar que nosaltres, si creiem en Jesucrist, això no és veritat, perquè Déu té molt interès en que el sofriment minvi, en el sofriment de les persones, a través de les mans de Marina, de les mans de Daniel, de les mans de Salvador, de les mans de qualsevol cristià.
Moltes gràcies, Daniel.
Hem acabat.
Ara sí que ja se'ns acaba el temps. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Ens trobem a la propera entrevista.
Tot el nostre malestar per allò que no tenim procedeix de la nostra manca de gratitud pel que tenim.
Daniel Defoe.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Una resposta d'Església al drama de l'atur. L'impuls solidari pel treball és un marc de contacte permanent entre el món empresarial i les 16 entitats d'Església que formen la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida, per facilitar la inclusió de persones en situació de risc social a partir de l'ocupació. És una acció que la xarxa realitza en nom de tota la diòcesi, preocupada i compromesa amb les situacions de pobresa, especialment infantil, que genera la manca de treball. Impuls solidari pel treball es planteja continuar amb la recerca de formes de cooperació entre empreses i entitats de la xarxa, amb la finalitat abans esmentada. Ens centrem en el dramàtic tema de l'atur, tant juvenil com el de llarga durada, en els col·lectius més exclosos. En aquest any, jubilar de la misericòrdia, el lluitar per tal de que totes les persones tinguin un treball decent és una de les millors maneres de dur a terme les obres de misericòrdia. Donar de menjar, de beure, vestir, acollir, que permet la vida amb dignitat de les persones. El treball hauria de ser l'àmbit d'aquest múltiple desenvolupament personal. És necessari que es continuï buscant com a prioritat l'objectiu de l'accés al treball per part de tothom, diu el Papa Francesc en la Lloat Sigueu. Les entitats de la xarxa comparteixen una anàlisi de la realitat, la dedicació a la promoció humana i el desenvolupament de la dignitat de les persones. I tot viscut des de l'Evangeli. També aporten el coneixement i el tracte directe amb els col·lectius que en aquests moments pateixen les situacions d'atur més severes. Considerem que el sector empresarial és un actor social important i que les empreses tenen i assumeixen responsabilitats. Moltes d'elles ja tenen en consideració la situació de persones en risc d'exclusió per contractar-les. El millor que podem aportar les empreses són els productes que tenen i entre ells el més important, contractes de treball. Les empreses creen un doble valor social per contractar persones i per fer-ho amb entitats que aporten seguiment, arrelament al territori o treball comunitari. L'activitat empresarial, que és una noble vocació orientada a produir riquesa i a millorar el món per a tothom, sobretot si s'entén que la creació de llocs de treball és part ineludible del seu servei al bé comú, diu el Papa Francesc. Fem avui una crida als empresaris, especialment als cristians, per col·laborar-hi, convençuts de que aquesta és sempre una bona inversió. Hi ha que deixar d'invertir en les persones per obtenir un major rèdit immediat, és mal negoci per a la societat i també per a les pròpies empreses. Adeu, amics.
Bé, amics, hem arribat a la fi del programa. Com heu pogut escoltar, continuem tenint molt present a Debat a Bat el Bisbat de Lleida l'any de la misericòrdia. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Et sona? I aquesta? Ràdio Estel sona a bona música, bones cançons i bon gust. Ràdio Estel, la música que t'agrada.